De què parlem quan parlem de violències sexuals? És el títol de la ponència que presenta la psicòloga Alba Alfajeme i Casanova a la taula inaugural de les Jornades contra les Violències Masclistes, que se celebren els dies 22 i 23 de novembre al Teatre de la Unió. Cugat Media entrevista la psicòloga experta en violències masclistes, que aquesta setmana ha presentat Quan cridem els nostres noms, el seu primer llibre. Veient el títol de la xerrada, és una pregunta obligatòria. De què parlem quan parlem de violències sexuals?
Les violències sexuals són aquell tipus de, és un tipus de violència estructural, per tant, doncs és una violència extesa que ha afectat a moltíssimes dones al llarg de la història. És una violència, a més, invisibilitzada, perquè durant molt de temps ha estat absolutament negada. I és una violència que, a més, és simbòlica, per tant, no afecta únicament aquella dona que s'agredeix de forma directa, sinó que alhora està llançant un missatge com a exemplificador per la resta de dones, no? Per tant, la violència sexual, tal com la defineix l'Organització Mundial de la Salut, és qualsevol acte sexual o una temptativa de cometre aquest tipus d'acte sexual en contra de la voluntat de la persona que ho rep, en aquest cas, sobretot en el cas de les dones, no? I té diferents formes, no? Des de situacions d'assetjament, d'abús directe, de violació, d'una agressió sexual, però també de comentaris, insinuacions, de propostes, no? Per tant, d'alguna forma és un gran espectre que, per sort, el concepte de violència sexual ens dona un paraigua, no? que intenta posar, sobretot, aquest traç que uneix aquestes diferents formes per entendre que, al final, sigui quina sigui la forma, el fons és el mateix, no? I no és tant l'objectiu, no és tant tenir una relació sexual, sinó l'objectiu és aconseguir el poder a través d'aquella situació de violència sexual, tenir el poder sobre el cos de l'altre, en aquest cas sobre el cos de les dones.
I per què ho diem així, en plural, violències? Precisament és per marcar que hi ha diferents tipus?
Sí, intentem parlar en plural per intentar d'alguna forma visibilitzar, no?, aquesta diversitat de violències sexuals que existeixen, perquè també és una forma de trencar determinades idees prototípiques, no?, com pot ser, per exemple, la idea de la violació o l'agressió sexual, no? S'ha construït al llarg de la història uns mites, val?, que amb el pas del temps el patriarcat ha anat mantenint i que, per exemple, se'ns ha explicat, no?, que una agressió sexual o la violació és aquella situació en la que s'utilitza la violència física o la intimidació directa, quan realment hi ha multitud o infinitat d'altres formes de violència sexual on no s'utilitza la violència física ni la intimidació directa i que, de fet, són molt més habituals, no? Però què passa? Que com que no les hem significat com a tal, ens ha costat molt adonar-nos-en que aquestes altres formes de violència sexual també existien, no? Per això és molt important parlar en plural, no? Perquè estem en aquest intent de prendre consciència de canvi social davant d'un dels grans problemes, una de les grans xacres que ha afectat a les dones.
Tu creus que som conscients de totes les agressions, ja no només sexuals, sinó masclistes en general, a les que ens sotmetem al cap del dia pel fet de ser dones?
Jo crec que les dones ara estem en procés de prendre consciència, de posar nom a moltes situacions que estem vivint i que durant les nostres vides hem sabut que ens incomodaven, que ens deixaven una empremta amb nosaltres, no? De fet, jo en el llibre que just surt ara el 18 de novembre parlo d'aquest tema, en el sentit de que d'alguna forma estem en aquest procés de revolució interna, no? De presa de consciència, no? El que passa és que la societat encara, sobretot els homes, no són conscients de l'impacte, no?, de la gran magnitud de situacions de violència quotidiana en les que ens confrontem les dones, no únicament violència, sinó també situacions de desigualtat, de discriminació, no?, en què fem front en el dia a dia, no? I a nosaltres mateixos també ens costa posar-hi nom perquè no ens n'han ensenyat, no perquè no ens pesi, no?, no perquè no ens faci mal, no perquè no ens dolgui, sinó perquè no ens n'han ensenyat. I crec que com a societat encara ens queda fer aquest camí, aquesta pedagogia, no?, de posar nom a moltes coses que hem arribat a normalitzar i banalitzar, no? I aquí és on hi ha un dels principals problemes, com hem arribat a acceptar moltes situacions de violència que són absolutament inacceptables perquè sabem l'impacte que tenen en la vida de les dones.
Tu creus que una dona pot exercir també violència masclista?
La definició de la mateixa llei diu que és qualsevol. Les violències masclistes són aquell tipus de violència, no?, que és exercida per part d'un home i que la persona que rep aquesta violència, la víctima d'aquesta violència, és una dona. Això no treu, però, que les dones puguem ser corretges de transmissió d'una cultura patriarcal en la que d'alguna forma també alimentem determinades desigualtats o discriminacions, perquè no podem oblidar que les dones i els homes són fills de la cultura patriarcal, són fills d'aquest patriarcat en el que ens han criat, no? I a vegades és molt habitual que ens costi identificar determinades situacions, no? Com ara estàvem comentant. Llavors, no és estranyar que algunes dones no hagin, per exemple, fet aquest procés de presa de consciència del que significa ser dona i viure en un entorn patriarcal i que tirin de tot aquest aprenentatge col·lectiu comú des d'aquest enfoc doncs, més masclista i que siguin corretges de transmissió en aquestes situacions. Ara, les violències que executaran les dones contra altres dones, segurament podríem trobar altres noms, perquè aquí el que estem parlant és que la persona que executa aquesta violència està en una situació de superioritat envers les dones. Aquesta superioritat li dona una cultura masclista en els homes, no? Per això jo crec que és important diferenciar aquests fenòmens i aquestes realitats que són diferents a l'hora d'entendre.
I nosaltres dues, dones d'entre 30 i 40 anys, tu creus que arribarem a veure un món en el que no hi hagi violències masclistes?
El meu desig és absolut i tant de bo, jo que també em situo amb els 42, tant de bo pugui arribar el dia que la meva filla, per exemple, no hagi de viure moltes de les situacions de desigualtat, de discriminació, de violència que hi ha viscut o que hi ha acompanyat a moltes dones que han patit al llarg de les seves vides. Però és cert que és hi ha un pòsit tan arrelat, no? D'alguna forma, les estructures patriarcals són tan profundes i a més estan tan agermanades amb el capitalisme que cal realment un canvi de sistema absolut, cal donar la volta al mitjó, no? Llavors jo no sé, no tinc clar que això es pugui fer amb aquests anys, no? Llavors jo sí que crec que moltes coses estan canviant, que estem millorant, però també crec que hi ha moltes situacions de violència, de desigualtat, de discriminació que cada cop són més invisibles i que cada cop es sofistiquen més i costa més encara d'identificar, no? Per tant, jo crec i vull ser positiva i optimista, perquè si no em dedicaria el que em dedico, però sí que crec que serà bastant difícil de revertir, si més no, anys vista, tota aquesta estructura social, perquè estem parlant de poder, perquè estem parlant de privilegis i perquè d'alguna forma els que han de fer el pas al costat, els que han de fer el canvi en profunditat són els homes, no? I ara mateix aquesta revolució en aquest model heteronormatiu, en aquest model de masculinitat heteronormativa, no se l'està veient, no? Sí que estan veient alguns homes que es plantegen i que estan construint masculinitats alternatives, però realment no veus tot un moviment d'homes que realment vulguin renunciar a tot aquest model, no? Perquè jo crec que estem tocant privilegis i poder, i per tant, si això no canvia, serà molt difícil que puguem transitar cap a una societat feminista.
En relació a això que dius ara, justament es parla molt ara mateix d'educar els fills, els nens, no? Més que les nenes. Què els hi estàvem ensenyant que no estava bé i com ho podem canviar?
A veure, jo el que tinc clar és que les nenes tenen molts referents, les nenes es poden sentir bolcallats pel feminisme, també en plural, no? Les diversitats, formes de feminisme que existeixen i que tenen uns camins molt traçats i que realment jo crec que com a dones hem fet moltíssima feina. Però el problema està sempre amb aquesta peça que ha estat invisibilitzada perquè el sistema l'ha anat fent invisibilitzar-lo, evidentment, que són els homes, no? I aquest model de masculinitat. Aquest model de masculinitat on encara es premia la força, la duresa, en moltes ocasions encara es promouen valors d'hipersexualització de les dones, la cosificació de les dones, el mascle que triomfa davant de les dones que tenen una actitud doncs, com més de submissió, per exemple, a nivell sexual, la confrontació o d'alguna forma també la dificultat en l'expressió emocional, no? Sí, hi ha realment un model de masculinitat que està d'alguna forma limitant també les possibilitats dels homes a poder ser d'altres maneres, no? D'alguna forma se'ls marca molt clarament com han de ser. I si aquests homes renuncien a aquest model de masculinitat, també sentiran la pressió del patriarcat, perquè no seran els homes, els bons homes, els homes esperables, no? Aquells homes que el patriarcat els ha ofert tots els privilegis, no? Llavors, aquí és on realment jo crec que tenim la gran feina a fer i realment crec que com a societat cal realment que focalitzem molts dels esforços en els nois, perquè al final la violència contra les dones és la violència que nosaltres patim i nosaltres ens urgeix perquè ens hi va la vida, que això també. Però realment és un problema d'homes, perquè realment qui pot canviar, qui pot deixar d'exercir violència són els homes. Però fins que no ens sentim interpel·lats, no? Tot això no canviarà.
Iniciatives com les jornades a les que assistiràs, que s'organitzen per primera vegada a Sant Cugat, les valores positivament?
Sí, jo crec que aquest tipus de jornades, com aquestes que celebrem aquí a Sant Cugat, són importantíssimes, són necessàries, són claus, per poder transformar tot aquest paradigma, no? Perquè d'alguna forma posen negre sobre blanc en, davant de totes aquestes diferents formes de violències, però també alhora esdevenen un amplificador, no? Posen sobre la taula, sobre el centre del debat públic, un tema, un problema, una xacra social que d'alguna forma doncs, està afectant a la meitat, com a mínim la meitat de la població, no? I que per tant jo crec que és importantíssim, no? Que a nivell també institucional hi hagi aquesta implicació, evidentment, de la mà de les entitats i de les dones, no? De tots els municipis, perquè és clau, perquè tothom ha de fer feina per acabar erradicant aquestes situacions de violències masclistes. I evidentment aquests espais on col·lectivitzar, on aprendre, on nodrir-nos, són importantíssims.
L'únic que a vegades preocupa una mica és que les mateixes persones que ja estem involucrades en aquests temes o que ja ens preocupen aquests temes són les que hi assistim, no? A qui animaries tu? A qui recomanaries que vingués encara que d'entrada no ho tingués pensat?
Bueno, jo crec que tens raó amb el que dius, perquè al final normalment ens acabem trobant les mateixes persones als mateixos llocs i normalment són persones que ja vas amb un nivell de consciència feminista important o altres persones que potser tenen aquella inquietud, no?, de saber exactament qui hi ha aquí al darrere. Però jo, sobretot, crec que haurien de, molts dels continguts que es trobaran en aquestes jornades, però també que tenen a veure, per exemple, amb l'educació psicosexual, amb aquests principis de valors que ofereix el feminisme, haurien de ser assignatures integrades en els plans educatius, perquè jo crec que és importantíssim, de construir tots aquests models que les criatures, ja no a l'adolescència, abans, ja, quan comencen P3, P4, P5, primera primària, aquí és on hem d'anar a incidir, aquí, en els valors inicials que van adquirint, i després seguir treballant a l'adolescència, a la joventut, però no oblidar-nos també a les persones adultes, que al final som els pares i mares, som el professorat, som les persones que també tenen de model, no? Jo crec que d'alguna forma s'hauria de pensar un tipus d'informació, de coneixement que pogués arribar a tothom, perquè aquí estem parlant d'estructures socials que han contaminat tots aquests imaginaris col·lectius i, per tant, necessitaríem que tothom i totes les persones que més allunyades es senten de tot això hi fossin i escoltessin tota aquesta informació i, sobretot, molt contrastat amb dades, amb informacions, no? Perquè, d'alguna forma, de construir tots aquests discursos negacionistes que ara s'estan esdevenint d'una forma doncs, tan important i que cal combatre, no? Sense urgència.
Esperem que sí, que a poc vagi arribant la informació a tothom. Doncs Alba, per part nostra, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.